Ampliem aquesta qüestió amb l'Álvaro Gaziani, tècnic del SUM. Álvaro, com estàs? Bon dia.
Bon dia,
bon dia,
Dani.
Perquè quan parlem d'urgències, emergències pediàtriques, se me'ls posen els pèls de punta. Bueno, jo ja els porto sempre, però si és veritat, no?, que quan parlem dels més menuts, assusta, no?
Sí, assusta no només a tu, als professionals també és un tema complicat, no és fàcil tractar amb pacients pediàtrics, no et parlen, no t'informen, no, la informació que has de traure sobre ells és amb anamnesis, és en ull clínic, en clínica patològica, i clar, és més complicat a l'hora de tractar.
Hi ha moltes casuístiques, hi ha moltes possibilitats. Avui donarem allò com quatre pinzellades del que pot ser una urgència o una emergència pediàtrica. Recordem, però, la diferència entre urgència i emergència. En una hi ha risc vital imminent, no?
Exacte. Una urgència és una patologia clínica, una patologia d'una persona que pot desenvolupar de manera aguda, de manera imminent. El que passa que tens un temps previ per a donar-li solució a aquesta urgència, a aquest problema de salut. Una emergència, en canvi, el problema que té és que se produeix de manera sobtada, és aguda i hi ha un risc vital imminent, un risc vital de la persona que pot produir-se i arribar fins a l'aturada cardiorrespiratòria o mort.
Tant una cosa com una altra. Formareu, doncs, tot i que evidentment ja tenen coneixements, però sí que sempre és bo, doncs, reciclar i donar noves aptituds a les educadores de la llar d'infants Xerinola, que doncs bé, és una bona notícia en aquest sentit, perquè ara pensem, bueno, ens posem amb el pitjor, no? Uh-huh. Pensem amb convulsions, febrils, pensem amb coses com aquestes, crisis asmàtiques o de respiració, etcètera, uh-huh, etcètera. Però és que també han de pensar davant d'un animal que mossega un xiquet i que no sabem quina vacunació té posada, per exemple, i si doncs algunes de les vacunes que es van fent, uh-huh, estan a complertes. Vull dir, hi ha moltes possibilitats aquí al darrere quan parlem d'urgències o emergències pediàtriques. No només, sí, hem de pensar-nos en aquell cas, no?, de pel·lícula, si es pot dir així, el cas doncs, més complex, uh-huh, amb coses del dia a dia, un tall, si no està ben aplicada la vacuna del tètanus amb un nadó o amb un infant petit. Clar, aquí hi ha moltes variables, no?, hi ha moltes possibilitats en aquest camp.
Sí, serà una formació... no serà una formació diguem-li específica sanitària com a tal, sinó serà una formació adaptada al personal docent de la llar d'infants, i anirà molt enfocat amb l'especificitat dels crios, no?, dels menuts que estan a la llar d'infants. Llavors, aquesta anirà lligada a identificació de les patologies, sobretot més que el tractament, la identificació, que les professionals sàpiguen que en aquell nen en aquell moment està cursant un tipus de enfermedad respiratòria o algun tipus de patologia greu o menys greu, i que ho sàpiga identificar i que li pugui donar una solució immediata a la vegada que s'està activant els serveis d'emergència. Uh-huh. I, per altra banda, també se li donarà la formació i la informació suficient per a que identifiquin i que sàpiguen les diferents, el ventall de possibilitats que tenen en l'àmbit sanitari, com per exemple el que acabes de dir, les vacunacions, que estiguin al dia perquè serveixin cada una, si les reaccions que poden tindre són poden apegar, si no es poden apegar, si forma part del procés clínic d'una vacuna, per exemple, i un llarg, etc. Seran monogràfics, seran anuals, no serà un curs de vinc aquí, te dono la formació, te la boco i no ens veiem hasta l'any que ve, sinó serà una formació monogràfica, molt específica, tractant cada cosa, donant-li molta informació en petits detalls, com per exemple, si fico un exemple, avui tractarem l'obstrucció de via aèria i se tractarà només això. Vale? I es farà una formació anual donant la informació i la formació de molts aspectes durant tot l'any.
Clar, perquè és diferent si hem d'actuar amb un nadó que si actuem amb un nen d'una certa edat, que si actuem ja amb un adult, evidentment, les pràctiques de reanimació, en aquest cas, per una obstrucció de via aèria, són diferents, i per tant això també cal conèixer-ho, i mentre està en aquell temps d'espera, mentre no arriba el SUM, mentre no arriba un sanitari, és aquell temps vital, no?, de poder fer alguna cosa per ajudar, doncs, a aguantar aquest temps, no?
Exacte. I bé, és el que et dic, no? Si aquesta formació se va refrescant, si hi ha un contacte directe mensual, bimensual, i es pot donar aquesta seguretat, perquè no deixa de ser una seguretat la formació amb les persones, amb els professionals, i se li dona este plus, clar, els propis professionals sanitaris que som nosaltres, més els docents, va lligat, estem molt més segurs, estem molt més... Sé que les professionals docents que estan a la llar d'infants tindran més marge d'actuació que quan nosaltres arribarem, no?
Posem-nos una mica... alguns exemples, exemples. Per exemple, i deixarem això de les coses una mica més greus, pel final. Però, per exemple, ara un nen cau, una nena cauen al pati, i veiem que no s'han fet només un cop, o que no s'han fet només una ferideta, sinó que realment veiem que es queixa, que plora, que té dolor. Podria ser una possible fractura. Evidentment, quan són venuts, realment sí que la distància en què caiem és poca, però si caiem en una superfície una mica més dura, una mica menys dura, sí que és cert que la llar d'infants en aquest cas doncs està molt ben preparada, no?, per als menuts, però podria passar, i de fet no sé si algun doncs ha patit mai alguna petita fractureta. Què s'hauria de fer en aquests casos? I això també ho aplico al dia a dia de casa nostra, són consells que no són només per a la llar d'infants, són evidentment extensibles al nostre dia a dia de mares, pares, avis, àvies i cuidadors en general. Quan veiem que mos plora i que li fa mal, millor no tocar la zona, suposo, evidentment, intentar que no moure'l en excés tampoc.
Clar, mira, en nens és el que estàvem parlant abans. Ells com a tal començaran a plorar, se queixaran, i si és una fractura o una fissura, evidentment, la impotència funcional serà des del minut zero. Llavors, és evident, a part de que ells ja et donaran un signe de que allò està fracturat o que té molt de dolor, que és la posició antiàlgica que es diu. La posició antiàlgica que es diu va lligada a que aquella persona o aquell nen, si es fractura el radi o el cúbit o la munyica o la mà o el colze, ja es ficaran una posició de no em toquis, no? Protegint-se la zona i no em toquis, perquè evidentment li està fent molt de mal. I aquí és quan nosaltres ja hem d'identificar, moure el mínim possible, fer una exploració visual, controlar si podem i si en sabem controlar i buscar el pols distal més a prop, és a dir, si és braç, el pols que tenim el pols radial que tenim a la munyica, i si és a les cames, pues buscar el pols pedi, que el tenim al peu, però necessites una formació per saber això, clar. I automàticament hi ha trucar-nos a nosaltres per a immobilitzar correctament i traslladar, fer una placa.
I mira què passa.
I mira què passa.
Clar, si es queixa, perquè moltes vegades cauen, es fan una rascada, ploren, però no s'ho toquen. En la qual ja saben que allò els hi fa mal, que és una caiguda, i tampoc no s'ha de donar-li més importància. Però a vegades sí que pot ser una mala caiguda, una mala posició. Si als adults ens passa...
També hem de tindre clar, no, en este cas, Dani, tu has ficat un exemple d'una caiguda, per exemple, una fractura. Clar, la fractura en nens de l'edat de la guarderia i de les primeres etapes del col·le, hem de pensar que encara estan formant-se, els ossos estan formant-se, hi ha un tall verd que es diu que els ossos són molt més elàstics. Llavors, saber i entendre que quan un nen se fractura un os és perquè l'impacte és suficientment contundent per a fracturar, perquè és un os molt més elàstic, vale? I allò que diem que els nens són de goma, pues més o menys és així.
És així,
l'estructura òssia és molt més elàstica i és molt més difícil fracturar un os. Llavors, quan hi ha un os fracturat, hem d'entendre que no només és una caiguda, sinó que és una caiguda contundent, lo suficientment greu com per a tindre un problema.
Poso un altre exemple, vòmits, molt habituals també en aquestes edats, sobretot en lactants, també a vegades doncs, no acaben d'assimilar bé la llet, després doncs, ja també pot ser doncs, el fer canvi el sistema digestiu, també ens podem trobar, o simplement perquè aquell dia no està el nen bé. Clar, quan ens trobem amb un vòmit que és bastant persistent, que no s'atura, que veiem que no d'això, què hem de fer en aquest cas?
Clar, el primer que hem de pensar és...
S'ha ingerit, no? Suposo, inicialment.
Pèrdua... Això és, ja és un tema més, més mèdic i és un tema que això d'identificar el metge si és víric, si és a nivell digestiu, per quin motiu... El primer que hem d'entendre clar és respira bé, té una alteració de la consciència o no, i la perfusió. Sobretot perquè quan hi ha vòmits persistents, diarrees, la deshidratació que pot provocar-li el nen és pot produir una urgència greu o una emergència. Llavors, la hidratació ha de ser automàtica, ja sigui per via oral, que és la correcta o la que hauria de ser, perquè és la que s'assimila millor, i si no pot ser perquè el nen està vomitant o en diarrees, llavors ja s'hauria de ficar una perfusió, un suero, i ficar la rehidratació ja per vena. Uh-huh. Per això que amb els vòmits s'ha d'anar molt en ull, perquè la deshidratació dels petits pot complicar i pot derivar en altres complicacions més greus.
Seguim amb temes més preventius i recordem que aquests consells els donem per en general a la població, que no són exclusius, com dèiem, tot i que es tractaran aquest curs formatiu que es farà permanentment a la llar d'infants, des de part del SUM, que evidentment això ho ampliem perquè la gent també entengui una mica quatre pinzellades d'urgències pediàtriques. Cossos estranys en vies respiratòries. La típica monedeta, la típica joguineta petiteta, que jo crec que de menuts hauríem de fer un sondeig, però no sé si la meitat, alguns s'han tragat una moneda, de menuts s'han tragat alguna cosa. Clar, si no hi ha símptomes, clar, s'hauria de mirar què passa, però si hi ha símptomes d'ofegament i tal, aquí la cosa ja es complica una mica més, no?
És de les pitjors situacions que et pots trobar, una obstrucció de via aèria en un pacient pediàtric, per dos motius. Per l'edat, la forma d'actuar és totalment diferent, és la mateixa que la dels adults, el que passa que has de tindre molt més tacte i molta més determinació a l'hora d'identificar que aquell nen està tenint una obstrucció de via aèria. És una. L'altra, la prevenció ha de ser
fonamental,
extrema. No podem deixar jugar un nen amb monedes, amb fitxes del parxís, és que la prevenció ha de ser bàsica. Sí que pot passar en tot, pot passar en una pedra, pot passar en un aliment, però com menys morfis incorporarem a la nostra vida, menys possibilitats hi ha de que això passi, no? Llavors, a l'hora de jugar, a l'hora de buscar joguines, a l'hora de que el nen estigui interactuant en algun element, sobretot la prevenció. I si això passa, pues inevitablement s'ha d'activar serveis d'emergències medicalitzats a part de nosaltres, vale? Ja sigui intermitja o no, nosaltres hem d'intentar activar ser medicalitzat, ja sigui helicòpter o VIR, per a solucionar aquest problema, perquè tenim un temps escàs fins que el nen entri en una possible parada respiratòria, una parada cardiorrespiratòria.
Clar, perquè una cosa és tragar una moneda que fa cap a l'estómac, aquí la cosa és un altre pronòstic.
És un altre tema, sí.
L'altre
és que taponia, sí, la glotis, les cordes vocals, i se queda dipositat allí i no et deixa respirar. Llavors tenim 2 minuts, no tenim més, fins que perdrà el coneixement i deixarà de respirar amb una parada cardiorrespiratòria. Llavors, l'obstrucció de via aèria és super complicada, és molt greu i s'ha de donar solució ja. Per tant, aquestes petites incidències són les que se donaran.
Sobretot, per tant, la prevenció és l'element més important, a mares, pares, que no que ho tinguin en compte, que sí, sí. Aquestes petits escuits són els que acaben passant factura. Seguim parlant de dues cosetes més. Convulsions, per exemple, febrils, poden passar. Segurament hi ha nens i nenes que estan més predisposats a poder-les patir. També ens podem trobar, suposo, no sé si suposo que al final tot va una mica relacionat, no?, amb aquestes edats encara massa joves, no?, en aquests casos de les convulsions.
Les convulsions febrils acostumen a ser en àmbits pediàtrics. Rarament una persona adulta tindrà una convulsió febril, rarament, no vol dir que no existeixin, però com a tal és molt més complicat. La incidència de convulsions febrils no es tracta sinó de la temperatura del cos que arriba en un quadre febril, en un quadre víric, sinó amb la velocitat que la temperatura puja en un quadre víric, o en un quadre gripal, o en qualsevol tipus d'incidència d'afecció, ja sigui respiratòria, digestiva, qualsevol patologia que provoqui febre. No es tracta sinó de la temperatura que arriba fins a límits, fins a 40, fins a 39,5, temperatures altes, sinó la velocitat en què puja del 36,5 fins al 38, 39, 40. Llavors, què hem de fer? Imprescindible baixar la temperatura. I quan dic baixar la temperatura no significa ficar el dins d'una banyera en aigua gelada, sinó baixar la temperatura és tan simple com mullar unes tovalloles en aigua normal, en aigua del que surt del grifo, templadeta, no és necessari que sigui aigua,
sí,
aigua de la nevera ni molt gelada, i ficar-la al tòrax i embolicar-lo una mica al nen i que baixi la temperatura de manera ràpida. I evidentment després ja tractarem amb antipírics que seran els recomanats en aquestes edats, com per exemple la Piretal o el Dalsy.
Suposo que són bastant escandalosos, no, aquests moments que veiem que el nen convulsiona, no? I...
Sí, una convulsió sempre és agressiva a la vista de la gent que la pot presenciar, no? I també és agressiva pel nen. Una convulsió no deixa de ser un moment on el nen o la persona està deixant de respirar, fa una pausa respiratòria per la mateixa convulsió i evidentment això s'ha de tractar a nivell hospitalari. No és el mateix una convulsió febril que pot durar 15-20 segons a una convulsió febril que t'està convulsionant durant més d'un minut. Vull dir, s'ha de tractar, s'ha de visualitzar, s'ha de notar, i sempre s'ha de tractar a nivell una exploració per un pediatre. A nivell hospitalari, o si tenim un pediatre d'ambulatori també el podem,
correcte,
també el podem utilitzar.
Són alguns exemples que hem volgut posar en aquest temps del batega per veure una mica la magnitud de les urgències pediàtriques, que al final són com les de grans, però pensant en cossos menuts, no? I
exacte,
pensant en les seues característiques pròpies. Evidentment, aquí també es pot afegir evidentment factors, doncs, de problemes que cada un dels nens i nenes puguin aportar associats i que coneguem o no coneguem, i que això a vegades, doncs, a la mesura que es va fent el creixement, van apareixent. Si tenen potser problemes cardíacs que desconeixem, que no s'han localitzat, que els van apareixent, doncs, a la mesura que es van fent grans, o per la formació una vegada es van creixent, problemes respiratoris també que poden trobar, doncs, d'insuficiència perquè, doncs, els seus pulmons, doncs, no s'acaben de desenvolupar correctament, etc, que són mil casuístiques i mil opcions que tampoc ens posarem ara aquí a repassar-ho, però sí que és cert que és bo tenir present, no, allò que hem de cuidar, no? Allò que podem nosaltres previndre, com abans dèiem, amb el tema sobretot d'obstrucció de vies, per la problemàtica que ens ve. Al darrere, després, en aquests casos, sempre val més previndre que curar, ho diu molt bé el refrany. Doncs aquestes són algunes de les qüestions que sabem que explicaran, que exposaran, doncs, a les educadores de la llar d'infants per ampliar els seus coneixements, en definitiva, i també, doncs, saber si passa alguna cosa, que el millor és que no passi res, i això sempre ho diem, doncs, saber com actuar mentrestant criden al SUM. I recordem el telèfon, al 977 45 70 00, 977 45 70 00. Millor no haver-lo de trucar per emergències pediàtriques, tot i que sempre les estadístiques del SUM ens apareixen allà alguns casos, però bueno, també això al final és el que passa en municipis que es van fent grans, que tenen població infantil.
Sí, forma part de la vida, no ho canviarem.
Álvaro Gajani, des del SUM, moltíssimes gràcies i que sigui tot un èxit aquest curs d'emergències pediàtriques. Bon dia.
Gràcies a tu, Dani.